A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians xerraires i plens d'experiència. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
Un plaer. Jacint Risco, benvingut.
Perdó, gràcies per lo de xerraire, però bé.
Bueno, sí, aviam.
Mirarem de xerrar, va.
Les tertúlies que heu vingut tant l'un com l'altre, em sembla que mai heu coincidit. Sí, alguna vegada us he fet coincidir?
Sí, vam coincidir fa temps. Sí.
Bueno, tinc memòria, però no és extensa, aleshores. Disculpeu si no me'n recordava.
Bueno, això agafem la meroteca. A veure, les bestieses que vam dir l'última vegada.
Ah, exacte.
A més, ens coneixem fa molts anys.
Molts, moltíssims.
Bueno.
De petitets.
Bueno, sí. Això és la gràcia del país, no?
Som de la millor parròquia del país.
De la zona sur, Sant Julià.
De l'Aurèdia.
Exacte.
De l'Aurèdia City.
Mira, parlant de la zona sur, veïns i comú estan una miqueta molests perquè em diu que Xirivall fa part del comú de Sant Julià, però no és Sant Julià, no?, per dir-ho així. Bé, a Revella de Sant Joan no hi ha hagut gaire civisme per lo que han deixat com deixalles després de la Revella. Caram, dius, escolta...
Però això és en general, eh? Jo crec que... El que passa és que ho han reivindicat més ràpid els de Sant Julià o pel que sigui, però això ha sigut cada any. Quan hi ha festes majors, quan hi ha verbenes, quan no sé què, la gent perd el nord, el sud i tots els sentits.
I a més, per precisar-ho, segurament eren forasters. Sí, clar, no, a veure, la festa major de Sant Julià, que sempre ha hagut follon, és veritat, darrerament, recordo, igual quan la policia havia muntat i encara hi ha dispositius especials, sí. No és especialment la gent de Sant Julià.
Sí, és cert, cert.
No és especialment la gent de Sant Julià, vull dir, precisar-ho bé, que està armant el que està armant. Sant Julià no sé què té, que té aquesta atracció, que quan hi ha festes hi ve molta gent.
Però
en tota aquesta... El que està parlant aquí el company segurament eren forasters.
Molt, molt probable. Bueno, farem un interrogatori a les deixalles i aviam què diuen.
Les càmeres de vigilància, no?
Per exemple, bueno, és una de les coses, però bueno, ara que dius tu, Jacint, per el temps que estan en els cossos, diguem, oficials de la seguretat de l'Estat, per deixar-ho així, és cert que bueno, hi ha hagut una evolució, però tampoc es té que posar videocàmeres per tot arreu, perquè si no serem el gran germà, quasi.
Bueno, jo és que crec que el tema de les càmeres, a part de ser dissuasori, jo crec que ha de regular algo que... és la convivència, no? Finalment. Ha de regular la convivència perquè el que no pot ser és ficar un policia, per dir-ho així, a cada 10 metres. Ja. Tu, si vols mantindre els carrers nets, has de veure qui està fent malament algo, no? Perquè, desgraciadament, no és més net aquell que més neteja, sinó aquell que menja en brut. I amb això vull ficar l'exemple de Mònaco o de Biarritz. Tu a Biarritz menges a terra. O a Mònaco tu pots menjar a terra tranquil·lament. O a Vaduz, a Liechtenstein. És a dir, tot això crec que comporta una mica lo llatins que som, no? A mi les imatges, per exemple, d'una platja aquí a Catalunya o d'allò, diu, mira, no deixem entrar els gossos, però mira la mà de brutícia que hi ha, no? Aleshores, jo crec que això de la protecció de la natura, de la convivència, malauradament, pues, s'ha de fer quelcom. I quelcom, una de les mesures dissuasòries, pues, és posar-hi càmeres. Gran hermano, home, que les càmeres estiguessin dirigides cap a les cases, allò sí que no. Sí que tenim un problema. Però, clar, que estiguin controlant la via pública, jo no veig per què no. Ben regulat i, lògicament, amb tots els certificats de l'Agència de Protecció de Dades, etcètera. Però sí, soc partidari de les càmeres perquè, precisament, no podem ficar un policia cada 10 metres.
Sí, Bartomeu?
Bueno, un problema d'educació i de respecte, principalment, que això s'està perdent molt i s'ha perdut molt, no? I això és el que sap greu, no? I llavors ens trobem amb aquest tema que han de prendre mesures i al final has d'anar tocant la butxaca, no? La gent, si t'agafem... I clar, és un problema de convivència i de respecte.
Com deia el Jacint molt bé, que som llatins, podríem tenir la picardia sent llatins, posar càmeres, però falses entre cometes, o sigui que dius perquè el cost seria mínim, sí, també, o sigui, perquè després no saps si...
Al final ho saben, la gent xarra.
Sí? No, bueno, és una idea, no?
Una mica com les caixes dels radars que posen a Catalunya, no? Bueno, Jo penso que, sigui d'una manera o d'una altra, aquest civisme, aquesta educació que parla de Bartomeu, és precisament això, que s'ha perdut. Home, jo no crec que s'hagi perdut. El que passa és que no hem sabut, i parlo de la meva generació, de la nostra generació, no hem sabut transmetre allò que els nostres pares ens havien transmès. El respecte pel poble, el respecte per les plantes, el respecte... I dius, home, que jo em dedico a trencar plantes? Home, no, no és això. Però és que potser no l'hem d'ensenyar als nostres fills, que allò és molt important. O sigui, la netedat d'una ciutat, el que es vegi bé, el que sigui acollidora, no és tan sols casa teva que ha de ser acollidora, ho ha de ser el teu poble també. Per què? Perquè és on vius, no? Com vius amb la teva, amb la societat, com amb ella ara en parlàvem, que ara estem expatriats de l'Aurèvia, que ja hi tornarem, però segurament hi tornarem. Per què? Perquè és el nostre poble, ens hem criat allà. Abans parlàvem de la botiga que tenia el seu pare i el seu tiet, que jo hi passo molt sovint i ara me'n recordo quan anava a comprar, que ell era petit, jo també, etcètera, etcètera. No? És a dir, jo crec que el poble, finalment, perquè no deixa de ser un poble, i Andorra sencera és un poble, perquè és un poble molt petit, jo crec que aquesta educació que abans se'n deia cívico-social, quan estudiàvem, jo crec que això s'ha de... L'educació per la democràcia està molt bé, però l'educació cívica és vital. El respecte és vital.
Sí. El que llegia l'altre dia és que hi havia un projecte de fer educadors de carrer, una miqueta, també, per a, doncs, potser el jovent i, doncs, fer una miqueta aquest relleu, no?, de potser valors que no sempre es donen a casa, o per als avis, o per als pares.
Jo no ho sé, igual l'educador de carrer és el TikTok.
No sé. Però no és el millor.
Jo no dic que sigui el millor, el pitjor. Jo dic que igual l'educador del carrer ara és el TikTok, no? Bueno, amb tots els seus avantatges i inconvenients, no? Tenir que ficar un educador de carrer, des del meu punt de vista, amb 62 anys que tinc, home, han fracassat. Com a generació, han fracassat. Dit, i a més, amb tot el mal cor, nosaltres com a generació, si hem de ficar un educador al carrer perquè els nostres fills o nets es comportin, és que nosaltres no hem sabut fer la feina. Ho sento, Ens hem dedicat a crear el TikTok.
Bueno, hi ha una derivació important, perquè els pares, i així, suposo que ho han intentat fer el millor possible, o els avis, però després les xarxes socials també... L'ús és terrible, és terrible.
Una cosa que ve relacionada amb el civisme i el bon comportament de la gent, clar, ara amb el transport públic gratuït, més volum d'usuaris, més volum de passatgers, hi ha una curva, diguem, proporcional d'incivisme i de falta de respecte, o és més plana que la proporció d'augment que hi ha hagut?
No, ja ha augmentat l'incivisme. Mm. Ha augmentat, sí, més volum, més pinten de dins els seients, arrenquen cinturons, que a vegades hem d'anar a l'ITV, hem de posar-la tota en normativa, sí, ha crescut moltíssim, moltíssim. No hi ha un respecte, no hi és. A més, clar, jo sempre he dit el mateix, la gratuïtat no la valoren, no es valora. Si haguessin fet pagar alguna cosa, poder haurien valorat... No dic, però igual, no sé, 100 euros a l'any, no? I el que em fa gust, pues, val la pena, no? Perquè si ho fan servir cada dia és menys de mig euro al dia, saps? Vull dir, fent números redons, no? Ara no et valoren les coses. I només que queixes a la mínima, no, és que no arriba el bus a l'hora, és que no arriba el bus perquè hi ha cua, no? I de vegades...
No es teletransporta el bus, saps?
Exactament, no? Bueno, sí, a més volum de persones, més incidències.
Sí, és trist que malauradament no hi hagi una inversió o un aplanament d'una curva respecte a l'altra.
No hi és.
Bueno, els que ens escolteu, doncs, per favor, a fer córrer la veu que es té que tenir respecte i civisme.
Sí, no, i estic d'acord amb ell, el que és gratuït no es valoritza. Això és un axioma de quan era petit. Això que és gratuït, no, escolti, és el que diu ell, un forfet de 100 euros l'any no és cap bogeria a l'any, però a qui no el pugui pagar l'ajudem.
Sí,
cap
correcte.
Problema. Si no pugui pagar 100 euros l'any, afers socials o el que sigui, sí, comuns, sí. Fins i tot l'empresa de transport pot tenir... Mm-hmm. L'empresa privada pot tenir aquella diferència, sí. I dir, escolta, jo no puc, vinc, Bartomeu, jo no puc pagar 100 euros. I tu em diràs, per què? Perquè mira, que tinc això, mira, sí. Toma, te'l deixo 30. Sí. Però aquí la història quina és també, és això, aquesta gratuïtat que ha fet, aquest incivisme. Avui, l'altre dia llegia un xiste que era molt bo, perquè a part d'això, doncs, l'educació amb la gent gran, etc, etc. Hi havia un gest d'internet que trobo, que hi ha dos senyores que es volen assentar, clar, un merder de Cristo, i llavors el xòfer diu, escolta, no us barallou, que s'assenti, i el que va dir ara no és sexista, és un xiste només, que s'assenti la més lletja. Clar, les dues es van quedar de peu. Clar, és veritat que tu vas amb els bus, he anat alguna vegada amb el bus, jo que vaig amb bastó, etcètera, etcètera, doncs procuro sentar-me als llocs de les persones amb discapacitat i moltes vegades, per favor, què passa, què passa, que et fot un cop de bastó, bueno, en fi. No és un tema, és un tema d'educació. I aquesta educació jo crec que ha de vindre des dels pares. Jo crec que ha de vindre d'aquest respecte a les persones més grans, al respecte a un lloc que, bueno, que un lloc que està reservat al transport públic per persones amb
discapacitat.
Jo és que recordo, tu te'n vas a París, i entra un heroi de guerra amb les medalles, i és que s'aixeca tothom, i el deixa sentar. Per què? Perquè hi ha un lloc reservat per les dones embarassades, les persones amb discapacitat, i els herois de guerra, i a més ho diu. I a més, ningú se sent allà. Si no hi ha ningú, no, però si tu, jo ho he vist, persones que porten totes aquelles galonades de com van estar la guerra, això se'n diu educació.
Aquí estem tenint problemes, eh?
Sí, no, ho sé,
tenim,
perquè...
Tenim.
Jo he usat diverses vegades el bus, que és, em sembla més les freqüències, em sembla que han augmentat moltíssim.
Sí.
I a més, és una... ara, és veritat que també, a part del tema cost, el tema cost que finalment l'està assumint el govern, perquè clar, l'empresa no viu dels aires del cel. Llavors, jo crec que finalment sí, hi hauria d'haver un copagament, encara que sigui fos petit, més que res, perquè, a veure, tot aquest és que jo he de pagar els desperfectes, és molt trist que una empresa hagi de preveure un pressupost a l'any per els desperfectes, perquè jo pressuposo que les assegurances això no ho deuen cobrir.
No,
ja m'ho imagino. Doncs, escolta, aquest incivisme, i tampoc pots ficar una altra vegada, un policia a cada autobús. Tornem-hi. I càmeres, tornem a lo mateix, sí, no? També hi posin les càmeres dels autobusos, no? Però d'aquest val, no? En fi.
De fet, parlant de càmeres amb busos i amb trens i així, ara vaig estar el mes de maig uns dies a Chicago, i tots els busos i tots els trens i metros, tots amb càmeres, tots. I vaig viure un moment molt que dius, ostres, uf, i van entrar dues persones de color, i un anava beguent, l'altre anava fumant aquí i allà, i vaig pensar, uf, dic aquí, i això que està prohibidíssim allà, no? I vaig pensar, uf, dic aquí. A la tercera parada van entrar tres policies, els van agafar i van dir, vinga, fora. Tal qual, això suposo que ho devien veure per les càmeres, suposo, perquè, clar, jo vaig pensar, uf. Clar, i a mi em va sentar molt reconfortat, també, perquè em vaig sentir segur. Vaig pensar, sí. Mira, dic, a la mínima que es lia, pues, almenys hi ha una intervenció, no? I a mi, de tipus personal, pues, em vaig sentir bé. Clar, però arribar a aquest punt també sap greu, perquè dius, hòstia, perquè hem de posar càmeres quan el que és el transport és gratuït, intenta fer el millor possible, etcètera, etcètera, pues, no hi ha manera.
No, i cosa que Chicago no té punt de comparació en seguretat ciutadana amb els nostres valls.
Exactament, però en aquest cas jo vaig dir, que bé.
De lo que dèiem del respecte ciutadà, hi ha hagut una campanya de la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat, sobretot per als aparcaments, perquè això d'aparcar a la plaça de minusvàlids és, no dic un esport nacional, però una regla que no es respecta gaire.
Una petita correcció, persones amb discapacitat.
Amb discapacitat, perdó.
Minusvàlid, deixem-ho així. Bueno, sí, és una cosa que estem fent, que normalment una campanya ja que serà pel 3 de desembre, que una mica, aviam, està fent a França, està, si em prens el meu lloc, pren la meva discapacitat, no? A veure, és cert que, inclús ahir em parlava amb una persona que necessitava una plaça d'aparcament, jo crec que el reglament s'ha de revisar, reglament de la concessió de les targetes d'aparcament per persones amb discapacitat, però crec que finalment aquesta campanya ha de ser, ja n'havien fet la federació d'aquestes campanyes, ficant ganxines, que llavors, però, vale, però també recordo moltes vegades que jo vaig allà a la federació vegades a treballar, i hi ha quatre places allà a Prada Casadet, i llavors truques a les agents de circulació i venen, és veritat, eh? Almenys moltes vegades arriben i ja no hi són a temps, no? Però veus, això seria, per exemple, un tema de càmeres, veus? Totes les places amb persones amb discapacitat, una càmera, i ja està. I arribar allà i mirar d'enfocar, que si portes la targeta o no. Perquè, a veure, si estan aquestes places reservades, com poden estar per altres coses, eh? No discutiré, els vehicles elèctrics tenen una plaça reservada, i ho carregues i ja està. Hi ha gent que el deixa tot el dia, i resulta que es carrega tot el dia perquè diuen que és de carga lenta. Doncs, bueno, no va dir una paraulota, però... però la història és aquesta. Doncs jo crec que aquest incivisme acaba una mica amb la crispació d'una ciutat o d'un poble com el nostre, no? És a dir, jo crec, sincerament, que s'ha de canviar el reglament, o s'ha de millorar, no canviar, millorar el reglament de les places de persones amb discapacitat. Moltes també, algunes places les vas a mirar i estan amb una pendent de l'11%, i ja m'explicaràs, fiques una cadira de rodes i, sí, i baixes, sí, tota la baixada. Sí, sí. Recordo una amb una parròquia que està en un pàrquing que té un peralte d'uns 4 o 5 graus, amb la qual per on surts, de pensar que una persona que només pot moure els braços. Bueno, jo crec que amb el tema de l'accessibilitat, que finalment estem parlant d'això, jo crec que té una reflexió general. General, perquè la llei del 95 no s'ha complert, ara n'hi ha un apunt de tràmit parlamentari que segurament es presentarà aquest mes al Consell Nacional de la Discapacitat, però bueno, jo m'he llegit una mica els esborranys i dic, bueno, solucionarem, no ho sé, perquè al final són les tècniques. Però anant a les places que parlaves, és veritat que hi ha un incivisme, jo no diria total, però jo diria que hi ha un incivisme. No, ja vinc, vale, ja vinc, però...
Jo seria molt contundent amb les sancions, eh?
Ah, no, als Estats Units que tu parles.
No, als Estats Units i a Suïssa se t'emporten el cotxe. I com vas allà et passen una factura gran, eh?
Que també.
I te'n recordes de no tornar-lo a aparcar, eh?
A més que per el, diguem, els nacionals seria fàcil perquè tens el registre de vehicles amb la matrícula, tens la targeta, sí. Si hi haguessin càmeres es pot veure, i generalment les persones que tenen discapacitat, que tenen la targeta europea, la posen, i quan venen a un país forà, doncs, està visible, o sigui que encara que et dius si el vehicle no està registrat, el control és fàcil, per dir-ho així.
Sí, aviam, jo crec que finalment hi ha vegades que també a Andorra, perquè vull parlar d'un cas especial, que és la persona que té la targeta d'aparcament de persona amb discapacitat, però no pot conduir. Doncs clar, què passa? Aquell que condueix, via lliure, com dic jo, via lliure per tot Andorra i aparca on vol. Però clar, alguna vegada alguna gent l'ha parat, on és la persona amb discapacitat? Ah, no hi és, doncs. Ah, no, el que diu el Bartomeu, no 100, no, 500 o 1.000 euros de multa.
No.
I estic parlant que ell té la targeta, però clar, no porta la persona amb discapacitat. O és que la vaig a buscar, bueno, però què fas aquí? On està la persona? Clar. Això és, jo crec que, i tornem amb el civisme, tornem amb el que som llatins, i aquí també m'hi poso jo dintre, m'hi poso jo dintre que som uns herois quan està fent a l'administració. És així, així de clar, quan tu, l'ordenador, per exemple, a Espanya, més important i més car i més potent és el de l'Agència Tributària, no el de les investigacions científiques. Per algo serà, no? Per algo serà. Som llatins i no ens en podem amagar. Això als Estats Units, als països anglosaxons, o a Suïssa, com en digué el company, és impensable. És impensable. Jo recordo aparcaments a platges, a llocs... Aparcaments a platges, però no se t'acudeixi perquè en un d'allò et foten $300 d'entrada o se t'emporten al cotxe i i vas detingut, eh? Cuidado, eh?
Sí.
Doncs clar, hem d'arribar a aquest extrem? Home, potser sí que algun dia haurem d'arribar a aquest extrem. Perquè, clar, el que no pot ser és que es tingui, o sigui, la societat posa aquest aparcament per facilitar les persones amb discapacitat que es puguin integrar o incloure dintre la societat, i resulta que algú, ja vinc, ara vinc, 4 intermitents, ja vinc, una hora, ja vinc. No pot ser.
No, el que dius tu, Jacint, la picardia hi és, evidentment, ara entre el... Per exemple, la persona l'han deixat al metge, la va buscar, evidentment que hi ha un moment que la persona no hi serà. O sigui, hi ha aquest moment de latència que també s'ha de tenir una miqueta de mà esquerra. Ara, una cosa és mà esquerra, l'altra cosa és picardia.
Mm. Una cosa és anar-se'n a Sant Julià, allà al carrer Fornou, que hi ha, per exemple, sense voler fer publicitat. Però allà em vaig a comprar. Clar, una persona amb discapacitat pot anar a comprar, clar que sí, però és que resulta que no. I va l'altra persona i la persona amb discapacitat està a casa. A més, aprofitar-se aprofitar-se del
aquí,
sistema.
Doncs aquí encara més dura.
Encara aquí més. Aquí és un vinyó. Per tant, claríssim. És un tema, ja dic, el tema de l'accessibilitat és molt abasta moltíssimes coses. Perdó, però en concret aquesta és molt, fa molt mal a la vista.
Bé, bueno, esperem que hi hagi més conscienciació per a la gent que ens escolta i que la petita xerrada que fem impacti una miqueta en moments de dir, mira, potser tenim molta raó.
La butxaca,
sí. El pal és el que mana.
Ah, no, jo això ho tinc clar. Jo recordo el malaurat Estragués.
Ostres,
sí. El cap de circulació durant molts anys de la policia. Ell ho deia, diu, és que amb els anys que jo porto, l'única solució que tens amb la circulació és el bastó. I és trist, eh? I ara potser ja no n'hi ha prou amb això dels 300 euros de multa. No. Escolti, que tens això, retirada del permís de conduir un mes, que no compleixen amb aquesta retirada, a la presó per desobediència amb una ordre judicial o una ordre governativa de retirada del permís de conduir. És que ja n'hi ha prou. És que és l'única manera que entenem les coses. Els gatins, parlo, eh? Perquè d'altres llocs això no passa. O no passa tant, diguem-ho així, no passa tant. Però, bueno, el tema és de circulació... és el bastó, l'únic que fa creu no és el codi, és el bastó del codi.
Sí. Bé, bueno, esperem que anem a millor i que no vagi a pitjor, però bueno, els temps no donen aquestes esperances. Anem a publicitat i tornem a trobar el Jacint Risco i el Bartomeu Gabriel aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Si no t'ho diu el matalàs, t'ho dirà a l'esquena. Aprofita ara. Al juny, a Equívoc, fins a un 40% de descompte en matalassos. Perquè no hi ha res millor que un bon descans.
Dorm amb doble tranquil·litat. Matalàs nou i fins al 40% de descompte.
Visita Equívoc, la Seu d'Urgell, i troba el matalàs perfecte per tu.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No. Necessito simplificar, canviar...
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jacint Risco i el Bartomeu Gabriel. Jacint, tu que parlàvem de Madura, parlàvem dels cossos de seguretat de l'Estat, policia, entre altres, bé, hi havia notícia que costa doncs, que el cos sigui seductor per a noves diguem, incorporacions, i han hagut baixes aquests dies. Dius, hi havia un comentari que dius ja potser no és tan vocacional i que hi ha gent que ho està mirant com una feina de relleu. És una miqueta sorprenent, no?, aquesta actitud per a alguns.
És veritat. Jo vaig ser-ho 30 anys i vaig ser-ho per vocació, sense cap dubte. No. És una feina que, si tu no tens vocació, per molts diners que et posin al damunt de la taula, acabes psicològicament tocat. Tocat perquè realment la feina de policia, encara que no ho sembli, i encara que continuï sent així, que la població, pues, sí, hi ha més premsa, hi ha més notícies, més tal, però estàs entrant dintre de, anava a dir, de les coves de la societat. I dir de les coves, les més profundes, no? Perquè moltes vegades estàs entrant a la intimitat familiar, a la intimitat, no sé, per exemple, la violència domèstica, que entres en una casa i veus que l'home ha fet una pallissa a la dona, o al revés, que també m'hi he trobat, amb els fills al davant. Tot això, clar, et va minant per dintre, perquè, clar, tu te'n vas a cap a casa i no pots fer... Una mica jo comparo com els metges, no? Els metges tenen un cor de ferro, perquè se'ls moren gent a les mans que han intentat salvar, i, clar, i l'endemà hi han de tornar-hi. carai, això com es menja a nivell psicològic, no? I pues la policia és una mica el mateix. Llavors ha d'haver molt de vocació per ser policia. Jo no dic un bon policia, per ser policia. A partir d'aquí, això s'ha de tindre en compte a l'hora de dir, bueno, quan val, o quan costa, o quan s'ha de pagar per ser policia. Doncs és veritat que ara estic desconnectat una mica de les graelles salarials que hi havia, però també és veritat de que, i mira, precisament el Tino Estregués, que parlàvem abans, sempre ho deia, dic, a veure, una persona que acaba d'entrar a qualsevol lloc, tu no li pots donar un salari d'entrada així de 3.000 euros sense saber de què va la feina. Tens un període de prova, i a més del període de prova, quan has acabat la prova, jo sempre dic que un policia, i això ho veia, havia estat cap de formació de la policia i moltes altres coses, en fi, però tu fins al cap de 5 anys que estàs allà, no t'assabentes molt bé de lo que va tot allò. Perquè, clar, és tan variopinta les coses que hem de fer, la policia és tan variopinta, encara que hi hagi seccions, clar, una patrulla que arriba en un lloc es troba amb qualsevol cosa, amb un problema civil, amb un problema de que el menjar està mal ficat, amb un problema de que, escolti, aquí a l'hotel no m'han posat les llençols que jo volia, escolti, que això no és problema, però jo vull que la policia ho constati, clar, i la policia ha de constatar i ha de donar aquesta resposta. Això jo crec que s'ha de tindre en compte la valoració. Llegia l'altre dia que el secretari d'Estat de la Funció Pública, bueno, mirarem amb altres coses d'altres llocs, que no discuteixo que no es pugui fer així, no? Però és que Andorra és molt especial. Nosaltres som un estat de dret i no podem tindre una policia d'un altre lloc. Només podem tindre la nostra perquè només poden estar els nacionals. I només faltaria que ens vinguessin aquí, com antanyo la gendarmeria, etcètera, que ens vinguin a ajudar, no hi ha cap problema. Però l'ordre públic és dels andorrans i dels residents. I quan parlo d'andorrans parlo de nosaltres, que estem visquent aquí i pagant els nostres impostos, no? Per tant, jo crec que la valoració del lloc de treball de policia ha de ser, va d'anar en aquest sentit. Però també, al costat, també s'ha de tindre en compte que, clar, si jo et dono, anem a suposar, i podem, si jo et dono 2.500 euros d'entrada, sent una persona que acabo d'entrar, home, No dic que no, però clar, quan faci 5 o 6 anys, quan hauràs de cobrar, no? Els pressupostos de l'Estat també pensar que també són diners públics i ja crec que s'han de valorar en els justos llocs de treball. Però és veritat que és una preocupació de que gent deixi el cos. Que és pel tema monetari? Jo no ho crec que sigui aquest l'únic motiu. Conec moltíssima gent que havia entrat, home, em sembla que no era això. Recordo una vegada un pobre xaval que va entrar i, clar, quan ell es pensava que aniria a la muntanya a salvar d'allò, clar, quan li van començar, no, que aquí s'ha començat a manillar la gent, a detenir-la, a fer servir una arma de foc, que no és una broma, i portar una arma de foc al costat no és una broma, la responsabilitat és molt gran per la persona que la porta, no? Per tant, i no em vull allargar més per deixar parlar el company, aquí s'ha de tindre en compte això, que la vocació per ser policia ha de ser molt gran per continuar sent-ho. Perquè si no, psicològicament, molts dels meus companys peten. I, desgraciadament, i ho tinc que dir, el record a tots aquells companys que s'han tret la vida i que els recordem. I et preguntes el per què, hòstia, i encara tu remous i dius, ostres, per què? Perquè hi ha un component psicològic molt important. Per què? Perquè anem a les coves de la societat.
Sí. Que més clar no ha pogut ser el Jacint, no? La veritat
és cert el que diu el Jacint, que l'imatge que es pot tenir d'un policia, d'un bomber, per exemple, d'un bander, és una per un moment donat, però després és tot el ventall del que tu has explicat molt bé, Jacint. Dius, la societat, diguem, o el ciutadà no s'han donat compte fins que no trobes en la situació.
Exactament.
I és en aquest moment que valores si dius, ostres, dius, déu-n'hi-do el servei o la funció que fa aquesta persona.
Jo recordo una petita anècdota. Recordo una vegada que amb un secretari d'Estat, o no sé, un ministre, que li deien de canviar les armilles antibala, no? Perquè unes que pesaven 12 quilos, ja m'explicaràs, al final sí, et feies catxes, no? Però canviar-les per unes que pesaven un quilo i mig. La història del polític ens diu, bueno, clar, però per què necessitem armilles antibales si no mor mai cap policia d'un tret? Clar, tu te'l quedes mirant i dius, però què està dient aquest home? És com aquell que diu, no fico una llei de seguretat i salut en el treball perquè no han tingut mai cap mort per accident de treball. Però anem a veure, els han d'evitar o no els han d'evitar? Clar, aquí ja poso un exemple d'una comandància al País Basc d'un policia que estava fent de Puertas, que amb un rifle li van fotre un tiro, i llavors resulta que quan tothom a córrer, que tinguessin armilles antibala, aquella mort es podia haver evitat, sí. Pues només una mort val tot. Mm-hmm. Val tot una vida, val tot una llei, val tot un poble i val tot un parlament. No podem menysprear una vida, sigui de qui sigui. No, és que els policies ja cobren per això, no, escolti, no per rebre un tret, a veure, casual o express o el que tu vulguis. No, no, senyor, han de fer els possibles perquè si té un tret el pugui parar una armilla antibales com Déu mane. Pues això ens hi hem trobat aquí a Andorra, no? Parlo de fa molts anys, eh? Jo no crec que ara ni la ministra d'Interior ni el secretari d'Estat acceptessin aquest tema, no? Perquè no, no, anem a comprar les millors armilles antibala. O sigui, la policia se li té que donar tot el que faci falta perquè pugui donar la seguretat al nostre estat, al nostre benestar, perquè per això està la policia, pel nostre benestar. I a partir d'aquí, i també, i repeteixo, i amb un bon sou, un sou just, tampoc exagerat ni menyspreuat, però amb un sou just, però li hem de donar tot el que demani, tot el que faci falta a la policia, perquè a més els andorrans estem orgullosos de la nostra policia.
I per mantenir la seguretat que tenim, que és un dels valors que tenim importants aquí al país.
És un bé molt preuat que justament turistes i excursionistes sí, ho valoren i a vegades estan sorpresos fins i tot del nivell que tenim de seguretat i de tranquil·litat ciutadana. Parlant de... Canviant de tema, Jocs Olímpics aviat, hi ha queixes d'algunes federacions per a les mínimes, tu que estàs involucrat de bastant a prop en el món de l'esport, és cert que, ostres, mínimes a vegades és complicat, però clar, és una necessitat, perquè si no és porta oberta per tothom, no per tothom, però sí. Més ample. Mm-hmm.
Clar, jo no conec el rerefons, no? Ni d'un costat ni d'un altre. És veritat que per un esportista pues, és la seva il·lusió poder participar en uns Jocs Olímpics, no? Passa que després hem de veure quines són les mínimes, de quina manera, clar. No conec el rerefons, llavors no puc opinar gaire, no? Perquè no és fàcil, perquè som els que som aquí també i també la competència d'altres països és molt gran també. Hi ha gent molt, molt... Ara, clar, representar un país també jo crec que també és important.
Sí, potser és el màxim en uns campionats del món, diguem, les dues fites que qualsevol esportista de qualsevol federació vol poder, diguem, complir una vegada en la seva carrera esportiva.
Correcte, sí.
Bueno, tenim hi ha algunes invitacions, també, que siguin sí. Wildcards, també, que, bueno, segons la marca, si estàs molt a prop, es pot entendre que aquesta part de mà esquerra, no?
Sí, però que no puc opinar perquè no... És que no... El no conèixer, el no estar posat a dins, no puc dir...
Bueno, el fet és que... S'entén que es vol més aconseguir per menys propis que no pas dir, mira, he tingut doncs, l'invitació perquè no hi he arribat.
Però llavors també hem de comptar una mica que la majoria dels esportistes aquí no són professionals, que tenen una feina i també es dediquen a l'esport o estan estudiant i fan esport, han de combinar, no es dediquen i no cobren un salari o tenen una subvenció per dedicar-se al 100%, la gran majoria no ho tenen. Hi ha excepcions, però la gran majoria no. Llavors és un doble esforç també per a aquestes persones que estan, que també els hi pot fer il·lusió. No? Però és una opinió molt personal meva. També.
Sí, potser seria un punt de treball, de dir, doncs mira, aquest estatus d'esportista d'elit per andorrans, per tal, horaris, diguem, més una miqueta més flexibles, bueno, hi ha beques també per a alguns estudiants i tal. Però clar, és potser tot un sistema que per la petitesa que som i el sistema que som no s'ha implementat i no s'ha fet més abat doncs, arranjaments a sobre la marxa que no per realment tenir un marc reglamentat.
Bueno, per arribar a l'elit és un camí molt llarg, i si no hi ha lesions encara, però si no és complicat,
Bueno, potser el fet de tenir el centre del rendiment del Port d'en Valira serà potser una pedra més, diguem, anar per aquest sentit.
S'ha millorat molt, d'anys cap aquí, s'ha fet el centre de tecnificació a Ordino, s'han fet moltes coses, ara hi ha un centre mèdic allà també, hi ha un centre de recuperació, s'estan fent moltes coses per tots els esportistes i la veritat és que ha millorat, encara falta, i després també l'estudi amb els esports, no? Combinat també, que també això era una necessitat que es va començar amb l'esquí i també s'ha anat ampliant amb altres, no? Perquè moltes vegades, no, tu fes esport i després ja quan acabis ja... I llavors no tenen estudis molts i tenen dificultats, però no és el mateix. I és que ja encara hi ha encara hi ha trajecte a fer.
I encara hi ha trajecte. Sí.
Bueno, jo, antic membre del Comitè Olímpic, doncs... Pues, què dir? Que la decisió del Comitè Olímpic és que s'hi ha d'anar per mínimes? Bueno, és una decisió, per mi, errònia, perquè als Jocs Olímpics, precisament, la filosofia del Pierre de Coubertin, l'important és participar. El Comitè Olímpic Internacional als Jocs Olímpics dona unes places d'universalitat, els famosos wildcards, que no en tots els esports. És a dir, hi ha dels dos esports rei dels Jocs Olímpics, són la natació i l'atletisme. Llavors, la Federació Internacional d'Atletisme dona dos wildcards, un per un noi i un per una noia, pels dos esports. Amb la qual cosa, jo quan estava al Comitè Olímpic, aquells que més s'atensaven a les mínimes, perquè ara ens resulta que, per exemple, la que era mínima B, perdó, la que era mínima A pels Jocs de Tòquio, ara és la mínima B pels Jocs de París. Per tant, imagineu la dificultat encara més gran, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que les places d'universalitat s'han de fer servir amb uns criteris, lògicament, i recordo que a l'època abans que havíem ficat unes taules, és a dir, no arribes a la mínima, sí, però aquella puntuació que tu puguis, fins i tot amb la Federació d'Atletisme, es feien puntuacions, clar, perquè arribar, tenim el Carabanya, a què? A tres dècimes de la mínima, i clar, però tres dècimes, clar, això és una mica com els trials americans, que són terribles, però bueno, allà tenen milions, tenen molts esportistes, però jo crec que les places d'universalitat tots els països les fan servir, i Andorra també les hauria de fer servir. Per què? Perquè l'esport, perquè és un incentiu, el que no s'ha de fer és regalar places, això no. Jo vaig als Jocs Olímpics perquè em dic Bartomeu Gràvia, o Jacint Risco, no. Tu te'n vas allà perquè s'ha aconseguit uns resultats. Mm-hmm. Que després hi ha la paradoxa. La paradoxa quina és? Que molts esportistes gaudeixen d'una beca olímpica per preparar-se pels Jocs Olímpics, resulta que no obtenen la mínima, el Comitè Olímpic Internacional ha posat uns diners per això, ells s'han preparat, no han arribat a la mínima i no podran anar als Jocs perquè no es fan servir les places d'universalitat. Home, això és una mica complexa de comprendre. No és la crítica, no vull criticar els meus antics companys ni a la decisió que s'ha pres, no? Però finalment és una constatació. Molts països fan servir les places d'universalitat. Allò de... L'important és participar i que com més gent sigui millor, perquè és més universal als Jocs Olímpics. Estem d'acord? Que tu t'has de guanyar la plaça? Sí, però és que les places estan caríssimes. Caríssimes, ho ha dit ell, només logren places als professionals o en esports molt minoritaris, però en esports majoritaris com és l'atletisme són autèntics professionals.
Sí, sí, sí.
Parlo del ciclisme, parlo del volei platja, parlo de lo que, l'esport que vulgueu, només hi ha que professionals. Mm-hmm. Doncs clar, els nostres són professionals, alguns sí, els de l'esquí una mica,
però
l'esquí, si tu vas a mirar, també. Dintre dels Jocs Olímpics n'hi ha un parell o tres que també van amb wildcard. I aquí no és que ningú digui res, però hi van. A veure, el Joan Verdú pues, té la seva classificació ficada, però cap avall, pel rànquing mundial, a partir d'un rànquing ja no hi entres. Llavors, és wildcard pels Jocs Olímpics, no pels campionats del món, com molt bé deia l'Enric. No? Per tant, jo penso que aquí, aquest debat, un dia sentia el secretari d'Estat que va dir que una assemblea del Comitè Olímpic havia decidit això, lògicament, qui ha de decidir això és l'Assemblea del Comitè Olímpic, amb la qual màxim respecte, però el que no vol dir és que hi estiguem d'acord, no? Jo penso de que els atletes i els nedadors, o els nedadors i els atletes, o el que sigui, haurien d'anar als Jocs Olímpics a representar, a posar la bandera andorrana i a quedar dignes. Sobretot en allò que dius, tu te'n vas als Jocs Olímpics i com a mínim has fet la teva mínima personal o el rècord d'Andorra i em dono per satisfet. Perquè tu no arribaràs més lluny. A veure, el rècord del món dels 100 metres, ¿vale? En quant està? En 9,80. Tu creus que un andorrà avui estarà a 9,80? Estarà a 11. 50 metres lliures. Mm-hmm. O 100 metres lliures. Escolta, està a 50 i pico, o 49, perdona. 49 segons, els que ells estan dessonats. Perquè els veus volar per les piscines. Jo he estat als Jocs Olímpics, els veus volar. Mm-hmm. Els 50 metres lliures, si algun dia podeu anar a uns campionats del món, és digne de veure uns 50 metres lliures, perquè allò és que sembla que estiguin volant a sobre l'aigua. 24 segons o 22 sí, sí, segons, 50 metres a dintre l'aigua. Dius, ostres, però si jo és el que trigo a fer-ho a peu. dius, ostres, per tant, jo reivindico que sí que s'han de fer servir les places d'universalitat, per això hi són, per això el Comitè Olímpic Internacional els ha posat en allò, hi ha d'altres esports com el judo, com altres esports, molt pocs, els Wilkers són per molt pocs esports, però les places d'universitat pels dos esports reis dels Jocs Olímpics, repeteixo, natació i atletisme, jo dic que, efectivament, si Andorra té gent que pot millorar la seva marca o la seva marca d'Andorra, jo crec que hi han d'anar.
Bueno, aviam com acabarà això i que tot el millor per als que representi en el país. És cert que, el que deia el Jacint, tres dècimes per al Carabanya, dius, és apretar el botó del mando de la televisió, eh? O sigui que... I potser és més temps, encara.
Encara més temps, sí, sí.
Que són coses que no ens donem compte, que són tres dècimes de segon, que és ínfim.
Jo recordo el Carl Lewis, en els últims Jocs Olímpics que va participar, als 100 metres no va guanyar els trials, i es va quedar a casa. I era el rècord mundial, havia estat el rècord mundial. I parlo del Carl Lewis, mm-hmm. un dels atletes més condecorats als Jocs Olímpics. Vale? L'Usain en Bolt també, però clar... es va quedar fora només hi va haver els últims Jocs Olímpics va fer una prova el Carl Lewis, sí, sí. Els demés va ser superat per un altre, i així sí, em sí. Recordo per exemple que el campió del món de judo del Japó de 60 quilos als Jocs de Barcelona 1991 campió del món, però el que va anar als Jocs Olímpics no era ell, era l'equip japonès, va decidir que hi anava un altre que va guanyar la medalla d'or, que a més a més es deia Cochino, si jo me'n recordo, Cochino, recordo-lo. Perquè tenen molts atletes, sí, no, nosaltres, els nostres, els han de promocionar.
Tenim els que tenim, exacte. Els han de promocionar.
Ara, amb cara i ulls, sí, això, sí, no. Anar allà a passejar-se,
que hi ha unes regles.
Parlant de regles, llegia fa pocs dies que, bé, hi ha un tema amb la CONAVA per les malalties tipus fatiga crònica, fibromiàlgia, que és una miqueta... bueno, la fibromiàlgia en deien al Molière la malaltia del malalt imaginari, però des del 92 que està reconeguda per l'OMS, o sigui que hi ha un protocol de...
sí.
Reconegut, però encara costa.
I per Andorra el 2023, que, bueno, un servidor i també amb Manuel Fernández vam lluitar molt i al final el govern el vam convèncer perquè el reconegués. De fet, els tribunals ja ens ho havien reconegut, la Seguretat Social estava reconeixent, i ara ens trobem amb la sorpresa de que a tot valoren la discapacitat, i llavors aquesta disfunció, que és la fibromiàlgia, sí, te la posen, però clar, com que no hi ha al costat un tant per cent, doncs tot el valoren, però el tant per cent zero, escolti, no. I jo recordo que ja porto un temps reivindicant, i el Manuel Fernández, que és el president de Mare, també, escolti, tan difícil és ficar un barem, tan difícil és, perquè clar, jo sé, i ahir mateix vaig estar amb una senyora que té fibromiàlgia i és terrible, aquesta malaltia és terrible.
Sobretot que és un gran percentatge de dones, més d'un 90% sí, de dones sí, i molt sí. Poc homes.
Sí, sí, però bueno, és que els 18 punts de dolor, jo els hi puc dir, a més, mira, a mi em fa mal aquí, bueno. Però a més és que hi ha dies, passa una mica com l'esclerosis, no? I hi ha dies que no em puc aixecar de llit, que vols que t'hi digui? Oh, que... No, mira, escolta, em quedo a casa. Però és que la fibromiàlgia, la fatiga crònica, és un tema de que... Tu deies abans un... Perdó. Deies abans un qualificatiu, doncs no, la realitat és que és la... Mm. En deien abans l'enfermetat dels vagos. No, escolti, ja li puc assegurar que no, eh? I bueno, hem anat fent passos, l'associació ha demanat el protocol de, com es diu, de diagnòstic, doncs encara no el té, estem parlant del temps del ministre Benasset, és veritat que ve un Covid pel mig, eh? Però ostres, donem-li la importància que té, ja dic, la Seguretat Social ja ho tenia per sentències dels tribunals amb pensions d'invalidesa, però clar, la Seguretat Social no podia donar baixes per fibromiàlgia. Els donava per, mira, perquè temes mentals, etcètera, fins que vam aconseguir de que tenim el codi de la fibromiàlgia. Ja la tenim. Espanya encara ja, encara està en ello, no? França ho té amb un calaix de sastre, no? Però la realitat és que, clar, la sorpresa és quan anem a la CONAVA. escolti, però què passa aquí? I jo recordo que la ministra en una conferència que va fer li vaig dir, i ara ho hem tornat a repetir, tornem a insistir i continuarem insistint, perquè això és una, jo crec que és un greuge molt gran que tenen els malalts de fibromiàlgia, i amb tota la meva solidaritat per ells i de l'associació també, perquè ho sé, perquè el Manel Fernández, que tots coneixem, l'incombustible del bàsquet, encara que ara ja no sigui president, però és president d'honor, amb el qual tot el meu carinyo per ell i per dir-los, no, escolta, que això ho hem d'aconseguir, tal com vam aconseguir el reconeixement que ens ha costat molts anys, des de que es va crear Mare, que ja fa temps, al final tenim el reconeixement, ara tenim que tindre que ho tinguin els malalts, ho tinguin tots, sí.
Bueno, el Pacte Nacional de Salut que es firma teòricament demà,
no,
que està previst demà?
No, dia 8. Dia 8.
Dia 8, bueno, informació...
No, ho dic perquè ja ho tinc apuntat a la gent del dia 8.
Aleshores, informació errònia meva. Bueno, també posarà potser un pas més per anar per al bon sentit, també.
Bueno, no m'agradaria monopolitzar, però és que el Pacte de Salut, quan nosaltres des de TRAN ens el llegim, perquè també ens ho posa... És veritat que jo tinc, si vols tu, un privilegiat, perquè també estava la Seguretat Social i també ens ho van dir. Llavors, temes de la Seguretat Social sí, però aquí, nosaltres hi faltava un tema de cronicitat i de discapacitat, el qual no hi era, o no estava ben reflectit des del nostre punt de vista. I amb la ministra en vam parlar i finalment han posat el caire de discapacitat i cronicitat. No, però, molt fàcil, aviam, un tema d'una... d'algo que tu... Que tu et passa com a malaltia d'un càncer, d'acord? Un càncer pot tindre moltes seqüeles. Aquestes seqüeles finalment es tornen cròniques, amb la qual tens un mal, ja no ets malalt de càncer, però és un malalt crònic de quelcom, no? Com pot ser jo, la diabetis. La diabetis és una malaltia crònica. I, doncs, clar, s'ha de tractar l'esclerosi múltiple. La fibromiàlgia són malalties cròniques, que cada dia n'hi ha més. I cada dia hi ha més prevalença d'aquestes malalties a la societat. Clar, el Pacte de Salut... que anava molt dirigit a les malalties mentals, que em sembla perfecte, molt dirigit al càncer, que també em sembla perfecte, i trobàvem a faltar això. I el govern, estem contents, nosaltres ho vam publicar des de Trano, ho vam publicar de que estem contents de que s'hagi tingut en compte el factor discapacitat i el factor de cronicitat. Sí.
Bueno, doncs bona cosa feta. Per acabar, tenim doncs un observatori de comerç i la primera de feines que faran serà un estudi comparatiu d'abans i després de la pandèmia, que bueno, pot ser interessant tant per comerç com per serveis, per moltes coses. Per vosaltres, Bartomeu, és una cosa que pot interessar molt, de saber una miqueta on estàvem, on estem i quina ha sigut la variació.
Jo crec que és importantíssim en general per tot el país i tots els serveis que vagin vinculats, no? És a dir, perquè abans de la pandèmia teníem un format de vida, durant la pandèmia va passar el que passava i ara han canviat, i han canviat molts els costums de les persones, ha canviat molt, i a més és molt d'immediatès, de cop i volta tu fas una programació d'aquí 3 mesos i després quan arribes dius, hosti, però jo havia programat això i no té res a veure amb la capacitat, per exemple, d'ús dels busos o de les compres o de les vendes, està canviant molt.
Horaris, costums, també potser ritmes, exacte, de treball, també, exacte, el molt. Teletreball potser també ha condicionat,
sí,
un cert,
sí,
flux diferent també, sí, de moviment de persones.
Sí, molt. Ha canviat molt, i quan també quan hi ha les escoles i quan no hi són, quan estan de vacances, quan es nota molt, també hi ha molta més. Abans sortien totes les coses, més o menys, tota l'escola espanyola a tal hora, l'escola francesa amb una altra i l'escola andorana amb una altra. Ara veus que tot el moment hi ha sempre sortides abans, sortides després, sempre hi ha molts moviments, que a vegades ens fan anar una mica de bòlit.
Sí, són estudis de fluxos quasi d'hidrologia, no? per dir-ho,
sí,
així.
Sí, sí, sí.
Bueno, potser són enginyers en líquids que fa falta per la circulació, en lloc d'enginyers en trànsit, no?
No ho sé, però...
Jo sé que una cosa, amb això, no és una petita opinió, això del teletreball, ostres, potser fa un any et donaria la raó, Arto, però ara no. Jo que no crec que s'hagi instaurat ni que s'estigui instaurant el tema del teletreball. A la Seguretat Social, per exemple, és veritat que molts metges que tenen que fer molta feina administrativa, desgraciadament, perquè han de fer diagnòstics, quan tens un informe, doncs el tens aquí, tant que facis l'informe a la Seguretat Social com el facis a casa teva. Això està... Poso aquest exemple, però n'hi hauria, podria haver molts, entrar a la comptabilitat. Tant se fa que l'entris al teu despatx i l'entris a casa. Però jo crec que s'està fins i tot, no sé, això, no sé si estic equivocat o no, però s'està minvant tot el tema del teletreball.
Sí, cada vegada hi ha menys, però jo sé d'empreses que encara han pactat un cop a la setmana que puguin treballar en teletreball, sobretot per persones que estan molt lluny de del lloc de treball, llavors si poden treballar d'allò, llavors sí. El que sí que pacten moltes vegades és o dimarts, o dimecres i dijous, ni dilluns ni divendres, per no aprofitar el cap de setmana suposadament, que, perquè sempre, com sempre, hi ha abusos.
Estraperlo.
No? Exactament, fan abusos, i jo acabo el divendres i el divendres ja no faig, no? Jo crec que és un tema de confiança de la persona que ho demana o de l'empresa que diu, jo a vegades sí que hi ha persones que m'han demanat a mi, diu, ostres, puc fer teletreball aquests dies perquè tinc el nen malalt o tinc no sé què, no? Pues, bueno, sempre es busca la millor opció, no? Però és veritat que cada vegada hi ha menys. Però hi ha empreses que han mantingut això. Però clar, són empreses molt tecnològiques, no? Perquè, clar,
sí, però d'aquestes cada vegada n'hi ha més.
Sí, per això.
Aquests pols de tecnologia, sí. Jo crec que sí. Tenim un país que hauríem de tindre un millor internet, sí. I reivindico aquí, Enric, reivindico aquí tenir un millor internet, però la realitat és que
sí.
Entre el tema impositiu, una cosa i una altra, un país com aquest, dius, ostres, pues, el tema tecnològic és una cosa que, a veure, que no sóc jo qui m'ho invento, que ho han dit les autoritats i tots els serveis que s'estan dedicant a això. Jo crec que s'ha d'anar cap aquí, també. I a més, hi ha un tema de conciliació de vida laboral i familiar, i parlo sobretot de les senyores.
Sí, de fet jo ho veig, perquè hi ha molta gent que no trobes bons informàtics, per exemple, i els que trobes bons et diuen, vale, jo vull treballar des de casa. I empreses així una mica clàssiques diuen, uf, com
complicat. Doncs sí, Bartomeu Gabriel, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a tu i un plaer, Jacint, com sempre.
Igualment, Bartomeu, l'Aurelians.
Jacint Risco, gràcies per venir, l'Aurelians. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.